Ciència propera. Love is in the air, everywhere I look around. Love is in the air. Com deu ser rebre un bes a través del mòbil? Pot ser això possible? Un investigador anglès ja està treballant en recrear esta sensació. No sabem si serà possible també a través de les ones de la ràdio. Entorns virtuals on puguem sentir olors, fred, calor, tacte. Ens acostem a una realitat virtual cada vegada més real. Al campus de Gandia, l'equip de Fernando Boronat està treballant en diverses línies d'investigació relacionades amb aquesta àrea que van des de la pròpia realitat virtual a la realitat augmentada o a la captura de moviments. També estan investigant la sincronització de continguts multimèdia. Coneixerem en detall què estan fent. En el reportatge, Carmen Gómez, química analítica, ens parla d'un nou sistema per a analitzar mostres que està desenvolupant-se al campus de Gandia en col·laboració amb la Universitat de València. Este mètode és més econòmic i permet obtindre resultats molt més acurats. Recorden que tenim un hashtag a la seva disposició en Twitter, on poden participar, fer preguntes, suggeriments, allò que consideren oportú. Es tracta de Ciència Hoy UPV. Comencem ja. Ens acompanya en Ciència propera Fernando Boronat, és doctor en telecomunicacions, professor al campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València. Fernando, benvingut.
Bon dia.
Primer que res, presenta'ns el teu equip i les línies d'investigació que desenvolupeu ací al campus.
Sí, jo sóc el responsable, el professor responsable del grup Immersive Interactive Media d'ací del campus de Gandia. És un grup multidisciplinar, està format per diversos professors, investigadors contractats, estudiants de doctorat, de màster i de grau, fent diferents tasques i de diferents àrees, no només d'enginyeria de telecomunicacions, sinó també de l'àrea creativa, més de comunicació audiovisual, de disseny. El grup està integrat en el Departament de Comunicacions de la UPV, que és un dels que més producció científica té en l'àrea de les TIC, de les tecnologies de la informació i les comunicacions. I les àrees d'investigació que tenim, com dic, són multidisciplinars. Tenim des de telecomunicacions o xarxes fins a audiovisuals, art multimèdia, turisme multimèdia, immersiu i també ciutats intel·ligents.
Anem a entrar en alguna d'aquestes àrees. Una que es pot associar molt al futur o al present ja, com és la realitat virtual, la creació d'escenaris on poden interactuar persones que estiguen en diferents parts del món, per exemple. Parla'ns una mica d'aquest treball que feu.
Sí, així en el campus fa uns anys vam aconseguir tant hardware com software professional per a crear i dissenyar escenaris en 3D i de realitat virtual. I la nostra idea en el grup sempre és fer aplicacions interactives i immersives. Per tant, la nostra idea és crear escenaris de realitat virtual on els usuaris estiguin on estiguin, poden estar en qualsevol part del món, puguen entrar a aquest món virtual mitjançant, per exemple, els cascos de realitat virtual, tipus Oculus Rift o les típiques ulleres de realitat virtual, i puguen interactuar entre ells, és a dir, que es puguen veure un a l'altre amb, no directament físicament, sinó que veguen un ninot o un avatar que es maneja igual que ells i que puguin interactuar bé per a jugar o bé per a fer qualsevol altra activitat, com col·laborar o treballar en equip.
Per exemple, treballar en equip, desenvolupeu sistemes per a que es puga aprendre medicina a distància, per dir-ho d'alguna manera, o veure alguna operació a distància, o també docència i que vagi tot sincronitzat.
Sí, una de les aplicacions que té la realitat virtual és aquesta, és la de educació o entrenament, i en aquest cas, en el cas de medicina, se pot entrenar a metges que estan en altres llocs en el món, que poden entrar a un entorn virtual que pot ser una sala d'operacions, i un metge que està, un especialista molt, molt bo que està en l'altra part del món, podria estar ensenyant-nos a nosaltres a fer una operació.
Tenim un aparell específic.
Sí. Tenim dispositius que s'anomenen hàptics, que són dispositius de sensat de pressió i de força, que permeten inclús al metge remot obtindre aquestes sensacions de la força i la pressió que està fent l'altre metge.
Estem en un camí a crear realitats virtuals cada vegada més reals, no? La redundància, i per això també treballeu els sistemes multisensorials. Arribar a sentir l'olfacte o diferents sensacions.
Això és la idea. Dins de lo que és la realitat virtual tenim la triple I, que és la immersió, la interactivitat i la imaginació. I per aconseguir que l'usuari es submergisca en aquest món virtual, quan més realista siga millor. Per tant, quan més efectes multisensorials que no sols ataquen a la vista i a l'oït, sinó també al olfacte, al tacte.
Té sensació que tinga fred millor. O calor, per exemple.
Exacte. Tant aromes com fred, calor, vibracions, efectes de llums especials. Tot el que puga fer l'escena més realista dins d'aquest món virtual millora l'experiència de l'usuari que al cap i a la fi el que volem.
També esteu treballant en un projecte finançat pel Ministeri d'Economia i Competitivitat sobre la sincronització multimèdia. Ja sé que és complex, però com podríem explicar-ho de manera clara i breu perquè ho entenga l'audiència?
Sí. Avui en dia a casa tenim tots diferents terminals amb capacitats diferents per a rebre continguts multimèdia i amb diferents tecnologies d'accés a aquests continguts. Els operadors de continguts poden crear continguts en diferents formats i poden enviar-los als usuaris a través de diferents xarxes o diferents tecnologies. Bé, els mateixos continguts amb diferents formats o bé continguts relacionats a un contingut principal. Aleshores, quan els continguts arriben als dispositius per diferents xarxes, poden arribar amb retards diferents. Este projecte, el principal objectiu que té és que aquests continguts que venen amb retards diferents se reproduïsquen de forma sincronitzada en els dispositius de l'usuari, bé en un únic dispositiu o bé en diversos dispositius. A la vegada, el projecte també tracta de sincronitzar el que diversos usuaris puguen estar en diferents cases i puguen veure aquests continguts també de forma simultània i puguen interactuar entre ells mitjançant chat o ferramentes o eines de videoconferència. Un exemple típic podria ser el de una carrera de motos o de cotxes on l'operador té diferents càmeres que estan gravant la cursa i sols una és la que està emetent-se per antena, que seria la que el realitzador elegiria en cada moment. A partir d'ahí, l'usuari no tindria accés al contingut de les altres càmeres, a no ser que l'operador, d'alguna manera, amb els continguts que està emitint per antena, emitirà una senyalització que digui on estan els continguts d'aixes altres càmeres en internet, que és el que està fent-se actualment. L'usuari, mitjant el comandament de la televisió o qualsevol altre comandament, podria accedir a aixos altres continguts bé en la mateixa televisió o bé en diferents dispositius, una tablet o un mòbil, i veure-los tots de forma sincronitzada. I és important que, per exemple, si estem veient una carrera i en una càmera el que va primer està entrant a l'última curva, ja enfocant la recta de meta, en les altres càmeres aquest corredor té que estar en aquesta posició, no pot estar ni més avançat ni més retrasat. Perquè l'usuari tingui una bona experiència, totes les càmeres tenen que estar sincronitzades.
Clar, si no podríem estar que potser al final de la cursa ja ha entrat en meta en una i en l'altra encara està agafant l'última curva, per exemple, si fos el circuit de gest. Ja permetem que l'usuari siga realitzador, entre cometes, perquè pot seleccionar les càmeres que vol, però sense que tinga retardament, no? Ja que arriben per diferents camins, arriben a diferent temps, vosaltres el que feu és que tot estiga en la mateixa línia, podríem dir, de temps.
Sí,
però
més que llevar-li retard, perquè el retard nosaltres no podem eliminar-lo, el que fem és compensar el moment de la reproducció.
També treballeu així en el campus i teniu un espai per a la captura de moviments. I això es pot, no sé, aplicar en videojocs i altres interaccions en el món virtual, no?
Sí, la idea d'aquest sistema, que és un sistema, bueno, tenim dos varios sistemes. Un és professional, amb una precisió de moviment de mil·limètrica, i tenim altres més econòmics, tipus Kinect o Limotion, que són més barats. Però el que tenim professional, que està basat en càmeres d'infrarojos i sensors d'infrarojos, per al que volem gastar-lo és, per una banda, per a crear datasets de moviments d'usuaris que no existeixen avui en dia, que serien moviments a la carta per a videojocs. Si volem que l'avatar d'un videojoc faci un moviment específic, concret, si no està creat, crear-lo amb ixe dispositiu, amb ixe sistema.
Que és una persona, no? Perquè que porta un vestit especial, sí, sí. I quan es mou el detecten les càmeres.
Sí, porten uns trajes amb uns velcros, amb unes boletes que són reflectors d'infrarojos, i en altura n'hi ha una sèrie de càmeres que emetixen infrarojos i en base a les reflexions triangulen i saben la posició de cada boleta. Aleshores poden gravar el moviment. Aquest moviment se pot portar a un esquelet i a un avatar, de manera que ja se queda gravat com a dataset i se pot utilitzar en un videojoc o en una pel·lícula o en qualsevol audiovisual. I per altra banda, també volem gastar aquests sistemes, tant el professional com els més econòmics, per a capturar moviments dels usuaris que, com estava comentant abans, poden entrar a un món virtual, se poden manejar en ell, i els altres usuaris que estan en altres llocs del món tenen que veure els moviments el més realistes possible. Si l'usuari està alçant el braç, doncs hem de poder alçar el braç, si està manejant, si està corregent. Tots aquests moviments se poden capturar en aquest sistema i se poden portar al món virtual, a l'avatar que representa aquest usuari que està gravant-se en aquest moment.
Per acabar, i si pot ser en dos o tres línies, una idea, el futur, no sé si immediat o llunyà, què ens permetrà la realitat virtual? Hasta quin punt de realitat podem arribar en un futur no massa llunyà? No anem a posar-nos en un futur... Què puguem veure?
Bueno, pues, a part d'entrar a un món virtual compartit i interactuant amb altres usuaris, ja estan fent-se proves amb sensacions de tacte realistes, se pot donar la mà, se pot acariciar, se pot inclús besar. Ja n'hi ha un investigador...
Podríem entrar en el sexe cibernètic.
Hi ha un investigador anglès que està investigant en com recrear la sensació d'un bes per... a través del mòbil, tot això arribarà en no massa anys.
Bé, doncs ho deixem ahir i cada un que prengui les reflexions que considera respecte a aquesta informació. Gràcies, Fernando Boronat. Enhorabona pel treball que desenvolupeu així al campus.
Gràcies.
Innovació.
Noves tecnologies.
Biologia.
Ciència.
Canvi climàtic.
Investigació. Report Ciència. No cal recórrer al japonès per aprendre els elements de la taula periòdica, encara que pot ser més d'un ho haguera necessitat a l'institut. La millora dels procediments per analitzar qualsevol mostra influeix en la qualitat dels resultats i permet obtindre una informació més ajustada. Els químics analítics s'encarreguen de determinar la concentració de diferents tipus de compostos en qualsevol mostra mesurable, ja siga la sang, l'aire, l'atmosfera, el sol o els aliments, per anomenar-ne alguns que contenen una informació sensible respecte a la nostra salut. Des del campus de Gandia, en col·laboració amb un grup de la Universitat de València, també del Departament de Química Analítica, estan treballant en una nova forma d'anàlisi dins de la tècnica de la cromatografia, que és una de les que més s'usa. Carmen Gómez és responsable de l'equip de Gandia.
La cromatografia és una tècnica d'anàlisi, d'aquestes que nos dan els resultats després, que lo que hace es una tècnica muy potente, porque no solamente nos puede determinar las concentraciones de las cosas, sino que cuando tú tienes una muestra con muchos compuestos distintos, es capaz de separarlos. Nosotros lo que hacemos es, las columnas cromatográficas, lo que son es, pues, como tú has dicho muy bien, es una columna sólida por la que se hace atravesar la muestra que se ha diluido, se ha pasado al estado líquido, ¿no? Entonces, al atravesar este tipo de columnas, lo que va ocurriendo es que, dependiendo del tipo de compuesto que tú tengas, dependiendo de cómo sean esas moléculas, pues hay unas moléculas que van más deprisa y hay otras moléculas que van más despacio. ¿Qué consigues? Si tú pones una columna suficientemente larga y en determinadas condiciones, consigues ir separando los distintos compuestos y después los pasas por los detectores habituales que te van a permitir determinar las concentraciones.
Carmen Gómez qualifica aquesta tècnica com a molt potent perquè usant els detectors habituals permet separar els diferents components i mesurar concentracions en quantitats molt reduïdes. Per a fer-ho, estan desenvolupant unes columnes polimèriques front a les que s'usen més habitualment, que són de sílice. Per tant, estan treballant en nous materials. Quins avantatges ofereix aquest sistema respecte als altres?
La idea és disposar de més possibilitats para poder determinar compuestos, como tú estabas diciendo, compuestos que pueden estar en el agua, que pueden estar en los alimentos, que pueden estar en los fármacos, es decir, en principio, en cualquier tipo de muestra, podremos determinarlos en concentraciones más pequeñas, podremos determinar concentraciones más pequeñas que a lo mejor con los procedimientos habituales de análisis no se determinan, y podemos determinarlos pues con unos costos más asumibles, de manera que lo que nosotros ofrecemos en realidad es una herramienta que nos permite tener mucha más información sobre la composición del agua, de la atmósfera, etcétera, y por lo tanto a los profesionales del campo tomar las decisiones adecuadas.
Esta investigació, una vegada concloga, pot tindre una traslació clara a la societat i permetre a les administracions obtenir uns resultats més acurats amb un cost menor a l'hora d'analitzar les aigües potables o qualsevol altra mostra.
De hecho, la administración muchas veces en la legislación que da sobre en la legislación que se da con respecto de los análisis que se tienen que hacer de forma legal, pues ya está exigiendo determinados niveles que son difíciles de conseguir. Con este tipo de técnicas es una pequeña contribución, evidentemente es una contribución muy limitada, pero sí que es una contribución para poder conseguir eso, que se cumpla de alguna manera, sea más fácil cumplir esa legislación que nos indica qué niveles deben de tener pues, las aguas que se están suministrando, etcétera, etcétera.
El projecte, que va començar el 2015, es perllongarà fins al 2018. Una vegada finalitzat, serà ja la indústria que subministra les columnes cromatogràfiques als laboratoris la que haurà de decidir si aquestes noves columnes polimèriques ofereixen avantatges i, per tant, si s'han de comercialitzar.
Programa finançat per la Fundació Espanyola per a la Ciència i la Tecnologia, Ministeri d'Economia i Competitivitat, i amb el patrocini de la Càtedra d'Innovació del Campus de Gandia.